més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Encetem el mes de febrer. Això vol dir que la finestra de fitxatges ha quedat ja del tot tancada, com sabeu, des d'ahir a les 6 de la tarda. La mateixa plantilla que quan va arribar Sergio Aguza, però canviant Toni Gavarre per Jonander González Dopico. Dopi, així queda el Sabadell 2021-2022, un cop tancat aquest mercat de gener. És evident que, veient el rendiment de l'equip a la primera volta, tots hauríem canviat més peces, però la realitat era la que era, i al final crec que tots més o menys coincidirem en una prioritat, la del gol. Que les últimes jornades no ens despistin. La gran carència d'aquest equip era justament la faceta ofensiva, i en aquest sentit hem canviat un davanter amb un bagatge de 0 gols en el que portem de temporada per un que era el pitxitxi del seu equip, un equip que està millor classificat que el Sabadell en aquest grup, com era el San Fernando, amb 6 gols, 5 a la Lliga, 1 a la Copa. El famós extrem, ja us ho dèiem ahir, va caure a un dia del deadline. El central ho havia fet més enrere, amb l'arribada de Gales a Castàlia, i al final les alternatives no han fructificat, o les que sí que estaven a tir no han acabat de fer el pes, no han acabat de convèncer. Fitxar per fitxar, si no ha de suposar un plus, tampoc és que tingui massa sentit. I entre unes coses i unes altres, algú podria pensar que sona a poc haver portat només un reforç en aquest mercat de gener. Però com a mínim, al meu parer, vaja, ara la plantilla té una mica més de recursos ofensius que fa un parell de mesos. Amb els que hi són, ha mort. Per cert, capítol a part, Moja Zarfani, ara que ja sabem totes les parts que seguirà fins al final, serà qüestió de recuperar-lo, començant per ell mateix, perquè de qualitat no li en falta. I tocarem ferro, tant de bo que no calgui, però per si arriba alguna malaurada lesió de gravetat o algun contratemps important, el Sabadell encara reserva una fitxa sènior i una de sub-23 per poder-les omplir amb agents lliures. I a tot això, tancat ja el mercat, tampoc ens despistem ara. Demà hi ha partit. El CUE visita la nova Creu Alta i guanyant traiem el cap del descens, és a dir, l'objectiu primordial ara mateix. De seguida, escoltem a Pedro Munitis.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Quan el Toni González al control de so vulgui, arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Per exemple, que la selecció espanyola disputa a les 8 del vespre l'últim partit de quarts de final de l'Europeu de futbol sala davant d'Eslovàquia. Qui guanyi s'enfrontarà a Portugal. A les semifinals també s'hi va classificar ahir Ucraïna, que jugarà contra el vencedor del Rússia-Geòrgia d'avui a les 5. És a dir, sí, podria haver-hi un Rússia-Ucraïna a les semifinals de l'Europeu de futbol sala. El Futbol Club Barcelona ha presentat aquest matí en roda de premsa l'informe forensic que detalla les possibles irregularitats de l'anterior junta directiva. El document ha posat de manifest que el club ha perdut més de 600 milions d'euros en les dues darreres temporades. Es parla literalment d'administració deslleial, d'apropiació indeguda i de falsedat comptable. Tot en un Barcelona que encara no ha fet oficial el fitxatge d'Aubameyang, l'equip blaugrana només podrà inscriure a 3 dels 4 fitxatges a l'Europa League. Haurà de descartar-ne a un dels Alves, Ferran Torres, Adama Traoré o Aubameyang. I ja que parlem de moviments al mercat de fitxatges, a última hora, ahir, Lo Celso al Villarreal, Reinildo mandava a l'Atlético de Madrid, Brian Hill al València, Vallejo al Alavés, Mamadou Sylla al Rayo Vallecano o Lucas Pérez al Cádiz. L'Everton anglès, per cert, té nou entrenador, és Frank Lampard. I si us quedeu amb nosaltres fins les 2, tindreu tot això.
Avui visitant l'Hotel Suís,
ni més ni menys que Ian Terrafeta, medalla de plata a l'europeu que ens visita l'estudi dos dies després de la final a Budapest. També escoltarem la roda de premsa íntegra de l'entrenador del Sabadell, Pedro Munitis, i descobrirem qui és Dopi, el nou reforç arlequinat.
l'actualitat de la primera ref.
La cosa va i molt també d'aquest deadline, d'aquest últim dia del mercat que es tancava ahir. Luis Vacas deixa de pertanyar al Sevilla Atlético, reconeixements mèdics passats a l'Algeciras per Renato Santos i per Alberto Bueno, Alfa Dionku ha anunciat al Barça B, cedit amb opció de compra, el filial blaugrana també ha inscrit el porter Àlex Ruiz després de la cessió d'Iñaki Peña al Galatasaray. Moisés Delgado arriba a l'UCAM, Fran Álvarez de l'Albacete s'ha trencat el menisc extern, l'equip manxec, per cert, ha cedit Arasa a l'Atlético Levante, Juan Camilo Becerra, davanter, arriba cedit de la Ponferradina al Nàstic de Tarragona, Oriol Martí, porter que torna al Cornellà, Isaac Udó rescindeix al San Fernando, igual que Dopi, vaja, i Diego Cervero al Sanluqueño, un equip que ha incorporat a Pedro Martín.
De quin partit no estarem pendents?
Del Wigan Athletic Oxford United, jornada 18 de la League One anglesa que arrenca 3:15.
I a les xarxes socials.
David de la Cruz, inclòs a la convocatòria de l'Astana per la volta a la Comunitat Valenciana, és a dir, serà l'estrena del ciclista sabadellenc amb el mallot de l'equip del Kazakhstan.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant el nedador sabadellenc David Meca i també l'exarlequinat Perico Alonso.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Som-hi, entrem en matèria. D'aquí a 5 minuts i mig hauria d'arrencar la roda de premsa de Pedro Munitis a la nova Creu Alta, prèvia a aquesta jornada que ha anat endarrerint-se. Fins a 3 horaris hem tingut diferents. Finalment, tocarem ferro i el que calgui, ara sí que ja no s'hauria de tornar a ajornar aquest Sabadell-Betis Deportivo de demà a 7:45 del vespre a la nova Creu Alta. Per això tenim a Pedro Munitis avui a la sala de premsa Miguel Quereda. Per allà passem per saber si hi ha ambient de faltar pocs minuts perquè arrenqui la roda de premsa o si la cosa anirà amb una mica més de calatge. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com anem?
Tranquilitat o no?
Mira, no et sabria dir, la veritat, perquè no estic ni a la sala de premsa, estem a la zona mixta. Ens comentaven des del Departament de Premsa i Comunicació del club que la sala de premsa Miguel Quereda estava ocupada perquè estaven fent sessió de vídeo i ara fa tot just uns minuts ha passat per davant nostre Pedro Munitis en direcció cap a vestidors, com si ens entenguéssim. Llavors, ara mateix una incògnita. Ja et dic, no hi ha presència de moment tampoc de més companys dels mitjans, estem aquí nosaltres sols, per tant, no et sabria dir.
Doncs,
sobre la marxa.
Sobre la marxa anirem parlant. Si et sembla, llavors el que fem és entrar de ple a la carpeta Dopi, el nou jugador del Centre d'Esports Sabadell, i tan bon punt com tinguem notícies, passem per allà una altra vegada, o com a mínim després d'haver escoltat una mica els exarlequinats que avui hem preparat un petit tastet d'aquest nou davanter del Centre d'Esports Sabadell. Avui, per cert, últim entrenament de l'equip abans de jugar contra el filial Bètic, ha estat a Sant Oleguer, l'equip ja, per això, a les instal·lacions de la nova Creu Alta de tornada després d'aquesta sessió. Demà, en teoria, ha d'arribar Jonan Ander González Dopico, aquest futbolista de 26 anys, 1,82, d'Erandio, ell és biscaí, que ha reforçat el Sabadell, ho va fer ahir en l'última hora del mercat de fitxatges, ja ho comentàvem precisament amb el Pau Vituri, al Tribuna Preferent. El seu currículum, equips com el Somorrostro, l'Arenas de Getxo, el Baskonia, el Bilbao Atlètic, també el Baracaldo, i d'Euskadi va marxar cap al sud perquè les últimes temporades les ha passat. Primer, a l'últim rival del Sabadell, la Balompédica Linense, i l'últim any i mig, el San Fernando, des d'on ve aquí a Sabadell, amb un cartell de golejador, màxim golejador de l'equip de Nacho Castro en el que portem de temporada, 5 gols més un a la Copa, pitxitxi, per tant, de l'equip illenc, i això que no ha jugat tampoc tot el que voldria, segurament. No arriba per poc als 900 minuts, unes xifres similars, dèiem ahir, per exemple, a la tertúlia arlequinada del Tribuna Preferent, a les d'Alfred Planas, aquí a Sabadell, per ubicar-nos més o menys en quin punt ens trobaríem de protagonisme aquesta mateixa temporada. De fet, dissabte va tenir 7 minutets al miniestadi, a l'estadi del Villarreal B, en la victòria sorprenent golejada de l'equip andalús contra els nois de Miguel Álvarez. Per què ve aquí a Sabadell el màxim golejador d'un rival de la mateixa lliga? Doncs perquè el San Fernando ha optat directament per canviar una miqueta els cromos de les seves posicions més ofensives. Han fitxat a Rodrigo Sanz, han fitxat a Pedro Benito, s'ha dit per part del Cádiz, el TikToker de Cádiz, com el coneixen per allà, i a més va sucar l'altre dia. Per tant, han volgut canviar una miqueta els cromos i davant d'aquesta situació i a demanda del mateix jugador, segons deia el mateix San Fernando en el comunicat de la rescisió del contracte, ha sortit Dopi de l'equip de l'Iberoamericano per venir cap aquí, cap a Sabadell. Insisteixo, si tot va com ha d'anar, demà s'espera la seva arribada. Per tant, ja us podeu imaginar, sense haver entrenat massa just per aquest partit contra el Betis Deportivo, però sí que estarà a partir d'aleshores a disposició de Pedro Munitis com un mes. Com us deia, hem demanat l'opinió a quatre exarlequinats, a quatre exjugadors del Sabadell en diferents etapes, per conèixer una miqueta més el perfil que acaba d'incorporar l'equip arlequinat. Els seus inicis, al principi de tot, el Dopi més jove va coincidir amb Xiker Ozerinjauregui, ara mateix defensa de la Sociedad Deportiva Logroñés, que ens deia això del nou davanter del Sabadell.
Un delantero con mucha movilidad, que encima te puede jugar en cualquier posición de las de arriba. Luego también el cuerpo a cuerpo es bastante fuerte, rápido espacios y bueno, también suele estar bastante bien colocado de cara al gol. Así que bueno, yo creo que es un buen fichaje para este mercado de invierno y bueno, a ver si os da muchas alegrías. Y luego bueno, también como persona es un pedazo de crack.
Doncs bones referències per començar des de Logroño. Xiker Ozerinjauregui, insisteixo, va coincidir al Baskonia, el segon filial de l'Atlètic Club, amb Dopico, després encara Euskadi, el Bilbao Atlètic, és a dir, el primer filial, i també en una etapa posterior al Nuevo La Cesarre, el Baracaldo, va coincidir amb l'ara jugador d'un altre exequip de Dopi, de l'Arenas Club de Getxo, Jurgi Oteo, un altre dels que va pujar a Marbella amb la samarreta arlequinada. Segur que recordareu el seu penal a trencar a l'eliminatòria contra la Cultural Leonesa. Des de Getxo, Jurgi Oteo parla així també de Dopico.
Me parece un gran delantero que os va a abordar mucho al equipo. Es un delantero potente, rápido y con el gol entre ceja y ceja. Tiene bastante calidad y es un jugador muy agresivo. Personalmente yo me llevo muy bien con él, me considero amigo y nada, es un gran compañero dentro y fuera del campo.
Per tant, avalat en la seva primera etapa a Terres Basques encara per dos futbolistes també d'Euskadi, Xiker Ozerinjauregui i Jurgi Oteo. Ja a Terres Andaluses, en els últims anys hem anat avançant una miqueta en el currículum i hem trobat a l'ara lateral dret del Zamora, Jordan Sánchez, el futbolista que va passar en el seu dia aquí a Sabadell, en l'etapa primer de José Solivelles, després de Guillermo Fernández Romo. Jordan va coincidir amb Dopi a la Balompédica Linense, la seva primera experiència fora del País Basc, i això és el que ens deixa.
Dopi, un delantero pues, con recorrido en el campo, que cae mucho a los espacios, que tiene velocidad, tiene golpeo con las dos piernas y bueno, se encuentra cómodo en cualquier zona de ataque. Es verdad que lo que más le gusta es en punta, incluso acompañado por otro delantero, pero que si en algún momento tiene que hacerlo caído un poco más hacia el costado, tampoco le hace ascos. Y bueno, yo creo que le va a aportar muchas cosas al equipo, que tiene gol, que tiene energía y mucho carácter, y eso se va a ver en cuanto lo veáis el primer partido.
Doncs tant de bo. No sé si haurem d'esperar al partit contra l'Atlètic Balears o més tard per poder veure'l ja debutar amb la samarreta arlequinada, però Jonander González Dopico diu, pronostica Jordan Sánchez, que des del primer dia veurem aquesta garra, aquest caràcter que té el futbolista d'Erandio. I de Zamora a Alacant, per cert, li enviem una abraçada ben especial al Sandro Toscano, que el mes d'octubre va passar pel quiròfan després d'una greu lesió. L'ara jugador de l'Hércules va coincidir l'any passat a San Fernando, precisament, el que ha estat la seva última etapa abans de venir cap aquí, cap a Sabadell, amb Dopico, Sandro Toscano mitja punta, Dopi davanter centre, i a més una referència ben fresca perquè és de fa tot just una temporada. Doncs això és el que ens diu Sandro Toscano, un altre ex-arlequinat, sobre l'últim en arribar a la classe.
Se definiria Dopi com un delantero peleón, un delantero con garra, un delantero de área, un delantero molesto para los defensas y un delantero que si coge una buena racha, pues será muy positivo para el Sabadell. Todo lo que sea positivo para el Sabadell, yo me voy a alegrar.
Dos minuts i mig per sobre d'un quart de dues en directe a l'Hotel Suís d'aquest 1 de febrer del 2022. Xiquero Zerinjauregui, Jurgi Oteo, Jordan Sánchez i Sandro Toscano avalant l'arribada de Dopi, de Dopico, amb paraules com polivalent, gol, garra, energia, bona gent, que també cal, per tant, bones referències al llarg de tota la carrera del futbolista biscaí que arriba amb 26 anys aquí a la Nova Creu Alta. En teoria, demà s'espera la seva arribada aquí a la ciutat. Tornem cap a la Nova Creu Alta, ja havíem deixat el Pau Vituri esperant, crec que era la zona mixta, encara no a la sala de premsa Miguel Quereda. Sense novetats encara en quant a la roda de premsa de Pedro Munitis, oi, Pau?
Sense novetats, sí que hi ha novetats perquè fa la ubicació. Estem ja en aquesta sala de premsa Miguel Quereda de l'estadi, posicionats al costat de l'altaveu, per tant, hauria de ser imminent, com diem, l'aparició aquí del tècnic, perquè l'hem vist fa uns minuts, passar per davant de la nostra posició a la zona mixta, per tant, està als vestidors. Ara, de fet, el Gerard Guàrdia, el cap de premsa, diria que directament ha anat a buscar Munitis, per tant, en uns instants, Adri, el tindrem aquí, a la sala de premsa Miguel Quereda de la Nova Creu Alta. Vaja, també pel tècnic, en unes setmanes atapeïdes perquè gairebé no l'havíem escoltat entre els mesos de desembre i de gener, i ara estem tenint l'oportunitat a finals de gener, evidentment, amb els dos partits que tenim ja, postpartits, partits entre setmana, el de l'Albacete reubicat també a mitjans de febrer, per tant, ens farem un fart en les pròximes setmanes també d'escoltar Pedro Munitis en directe aquí a l'Hotel Suís.
Bones paraules. Les has escoltat d'excompanys respecte a Dopico?
Sí. Clar, és que al final una mica és la reflexió que fèiem ahir al Tribuna Preferent. Un jugador amb aquestes xifres, amb aquest ràtio de gols, feia temps, no?, que potser no el teníem aquí a Sabadell. Quan ahir ens diuen que fitxem el Pichichi del San Fernando, diem, de veritat, de debò? Clar, després penses, tampoc porta una xifra espectacular, no?, de gols, però sí que és cert, doncs, que el que més crida l'atenció és que ha fet 6 gols sense ser tampoc un jugador indiscutible, no?, el San Fernando, que endú 5 en Lliga, en això, no arriba a 900 minuts, més el de Copa contra la Culto, en total no ha jugat ni 1.000 minuts d'Opi, per tant, bones xifres, tant de bo, doncs, aquí a la Nova Creu Alta pugui mantenir aquesta bona dinàmica.
Sobre l'àrbitre l'hem conegut també en les últimes hores. Quan arribi Munitis, tu ens talles, Pau?
Sí. Víctor... Ens dèiem que un parell de minuts.
Perfecte, doncs. Víctor Pérez Peraza serà l'àrbitre de demà. Molt em temo que ja està venint cap aquí, perquè ell és de La Gomera. Per tant, bon viatge el que té des de Sant Sebastià de La Gomera. Ell és del Col·legi Tinerfeny, dels veterans a la categoria, 37 anys, 12 anys a la categoria de bronze, entre la segona B i ara la primera ref, i 141 partits. Evidentment, Pau, amb precedents també amb el Sabadell, curiosament 5 a la Nova Creu Alta, mai hem perdut, 3 victòries, 2 empats, fora, això sí, la derrota 3-2 de Cornellà amb Miguel Álvarez a la banqueta arlequinada. Tenim 2 anys, per exemple, o 2 precedents, millor dit, de l'any de l'ascens a Ipurua, la 10-11, el 2-1 contra l'Esporting Maonès i l'1-0 contra el Sant Boià de l'última jornada, quan ja érem campions, però segurament el partit que més ens ha vingut al cap avui, Pau, repassant precedents, és el famós 3-2, el partit d'Antonio Domínguez, vaja, contra l'Espanyol B.
Sí, de fet és la imatge també que hem fet servir a les nostres xarxes. Mira, de fet una curiositat, normalment les designacions arbitrals surten el dia abans que comenci la jornada o el dia abans que comenci el partit. En aquest cas, la de Pérez Peraza va sortir ahir, per tant, 2 dies abans. Ara que comentaves d'aquest viatge a La Gomera, doncs segurament ho van haver de notificar abans, fins i tot perquè fes el viatge. Però fora conyes, com deies, precedents positius, aquí a la Nova Creu Alta, amb aquestes 3 victòries i 2 empats, i com deia, amb un dia, el de l'Espanyol B, en el qual molt probablement Toni Saligrat, doncs, el seu cap penjava d'un fil, el Sabadell perdia 0-2 i va aconseguir capgirar aquell partit d'una forma miraculosa amb el gol recordadíssim d'Antonio Domínguez en l'últim sospir de partit. Aquell dia Pérez Peraza era el col·legiat. Tant de bo, doncs demà contra un altre filial, doncs també pugui acabar el partit amb victòria arlequinada, si pot ser, sense el patiment d'aquell dia.
Home, si ha acabat 3-2 també te'l signo, ja t'ho dic.
Sí, però...
Tres precedents amb el Betis Deportivo, el de demà serà el primer cop fora de casa, els altres doncs ens hem de remuntar a fa 11 anys contra el Lorca Deportivo amb una victòria del filial bètic i després una derrota a casa 0-2 contra el San Roque de l'Epe i l'últim ha plogut també fa 4 anys, derrota també a casa contra el Villanovense. Per tant, dues derrotes seguides, però de fa bastant temps, de Pérez Peraza xiulant al Betis Deportivo, el partit demà a 8:15, i recordem que si el Sabadell guanya, per a Baraj, surt del descens, que al final, psicològicament, segur que se li pregunta avui a Pedro Munitis per aquesta circumstància, d'entrada el partit té un punt de trampa, perquè és el filial, és el QE, és el fanalet vermell, ara mateix el Betis Deportivo, però és una oportunitat d'or, Pau, per treure el cap.
Sí, de fet avui parlaven amb nosaltres els companys de la ràdio del Real Betis i comentaven precisament això, no? Que entre ajornaments, no ajornaments, el Sabadell ha enganxat aquesta dinàmica que és molt bona, 11 punts dels últims 15 possibles, però tot i així no li ha donat per sortir del descens, insistim. D'una banda, aquests ajornaments que ha patit l'equip, encara recuperant o havent de recuperar dos partits, un d'ells el de demà, i també, de l'altra banda, la bona dinàmica que, paral·lelament, doncs, també estan signant equips com el Sevilla Atlético, com el Camp Murcia, que han deixat totalment despenjat ja el Betis Deportivo i gairebé el Costa Brava, i allà hi ha una cursa de fons per intentar doncs, sortir d'aquestes últimes 5 places de descens. Però sí, demà, oportunitat magnífica per situar-se amb 25 punts, que, a més, Adri, de fet, feies tu, doncs, una mica la investigació, no? a la redacció, i una salvació que ara mateix està més cara al grup 2 que no pas al grup 1.
Sí, segurament el títol de primer de campió de Lliga, el grup 1, el grup del Nord, és més complicat, això ho diu la classificació. El Deportivo és el primer amb 46 punts i aquí el Villarreal B és el primer amb només 40, són 6 punts de diferència, tot i que també et dic que hi ha diferents ajornaments en aquest grup, més que no pas a l'altre, però és veritat, o sigui, al final el Sabadell amb aquests 22 punts segurament estaria fora del descens, que el límit, el llindar, és de 20 punts al grup 1, i en canvi sembla que aquí serà més cara, sobretot veient com reaccionen equips com el Cornellà, com el Sevilla Atlético, com el mateix Sabadell, que deixa el Costa Brava, per exemple, que portava un mes sense perdre a ritme d'empats i empats, gairebé tallat quan feia molt que no perdia fins aquesta última setmana. Per tant, aquí tothom està traient el cap o intentant-ho, si més no, i aquí hi haurà garrotades de molts equips que s'han vist implicats en aquesta part baixa. El Betis Deportivo, tot això, ve de jugar contra el Nàstic de Tarragona, un partit on a la segona part va ser escombrat per l'equip tarragoní i, per tant, vindrà amb l'orgull ferit, també.
Sí, i potser en aquesta perillositat, no, que hem comentat també en les últimes hores del partit, de no refiar-se davant el QE, un equip que està a 14 punts de la salvació, doncs potser és bo, no?, poder aprofitar aquest moment fràgil del filial verd i blanc, tot i que ells pensaran al contrari, que millor jugar com més aviat millor després d'una derrota per 0-3, però el Sabadell doncs pot aprofitar també aquest moment gairebé crític que té el filial verd i blanc, que insistim, 14 punts de la salvació, gairebé el podem ja catalogar com el primer equip que baixarà a segona ref, amb tota l'estima del món, però amb 11 punts a aquestes alçades de temporada es fa difícil pensar que el filial verd i blanc doncs, pugui lluitar per aquesta permanència.
Recuperarà jugadors, és veritat, els sancionats, però per contra, avui hem conegut la lesió ocular, que no és massa habitual en el món del futbol, d'un d'Olesa de Montserrat, de Raúl García de Haro, del davanter del Betis Deportivo, que en teoria, seguint una miqueta el que deia el perfil oficial del Betis, de la cantera del Betis, doncs no hauria de poder venir aquí a prop de casa seva.
Està de moda Olesa, de Montserrat.
Sí, és veritat, Chanel, no? És d'allà, la guanyadora d'Eurovisió.
Sí, la guanyadora. Doncs ara sí, ara surt Pedro Munitis de vestidor, apareix aquí a la sala de premsa Miguel Quereda de la nova Creu Alta. Per tant, en breus segons comença aquesta roda de premsa prèvia al partit contra el Betis Deportivo. Agafa lloc a la cadira, es treu la mascareta i som-hi. Pedro, empiezo preguntándote por lo más reciente de la actualidad, que es esta llegada de Dopi, ¿cómo la valoras? Y también te pregunto por al final la no llegada del central, que un poco es la necesidad que tú habías comentado aquí en sala de prensa.
Bueno, pues como habíamos comentado desde nuestra llegada, que la satisfacción que tenemos nosotros con cada uno de nuestros jugadores, de ahí que nos hiciera tomar la decisión de venir a un club en la situación que estaba el Sabadell. Dicho esto, salió Toni y llega Dopi, o sea que en cuanto a número nos quedamos igual, a excepción de la baja de César, que bueno, pues que no ha podido ser cubierta. Creo que bueno, es así, es la realidad de nuestro equipo. Ha sido muy complicado porque bueno, mejorar la calidad de jugadores que tenemos es difícil, y los jugadores que son del nivel de los que tenemos aquí, lo que nos hemos encontrado es que en la situación en la situación que nos encontramos en la clasificación, bueno, pues la verdad que a muchos de ellos les ha tirado para atrás, y esta es la realidad del mercado de invierno que nos ha tocado vivir.
L'arribada de Dopi, Pichichi del San Fernando.
Bueno, no sé, eso a lo mejor la pregunta es para la gente del San Fernando. No sé cómo, no sé, la verdad que lo desconozco, no te puedo contestar a esa pregunta. No sé las circunstancias que tenía él en su equipo. Bueno, pues cada equipo tiene una película diferente. Yo conozco la nuestra y desconozco lo que habrá pasado en San Fernando.
Para rematar el tema del mercado, Pedro, sé que le hemos dado muchas vueltas al tema durante estas últimas semanas, pero la situación de Moja, sabiendo que se queda hasta final de temporada, imagino que ahora el trabajo es de enchufar al jugador, ¿no? De que de aquí a final de temporada pueda coger protagonismo en algún momento.
Sí, bueno, con Moja ya te digo que tenemos muy buena relación, permanente comunicación. Como ya dije, no sé si ha sido hace una semana que ya hablamos del tema. Hay jugadores que la adaptación ha sido muy buena y rápida, otros jugadores que les estaba costando más. Las características de nuestro juego a uno les encajan, bueno, pues que ni pintadas, a otro, bueno, pues tienen que ese proceso de adaptación, y en eso estamos. Por supuesto que lo necesitamos, vamos a necesitar de aquí al final a cada uno de los jugadores de esta plantilla, y confiamos que así sea.
Preguntan pel Betis Deportivo. O l'oportunitat per sortir del descens.
Bueno, sé que soy un coñazo, porque la respuesta no se sale de... me vais a seguir preguntando lo mismo cada semana y voy a seguir contestando lo mismo, que es que no miro de verdad y no miro la clasificación, porque no lo necesitábamos. Si fuéramos un equipo que necesita motivaciones extras, pues buscaríamos esa motivación en donde fuera, ya sea en clasificación o... A día de hoy no lo necesitamos. El equipo está súper enchufado, insisto en lo mismo, creo que mirar la clasificación ahora mismo no nos ayuda para nada. La línea que lleva el equipo es buena y tenemos que seguir de la misma manera, con la humildad que estamos afrontando los partidos, analizándolo, viendo qué nos vamos a encontrar, tratando de anticipar, y luego, bueno, lo gordo le queda al jugador, que es hacerlo en el campo, así es, partido tras partido.
No sé si, Pedro, por el hecho de que venga el colista, 11 puntos a 14 de la salvación, viene de perder 0-3, exija el partido un extra de concentración para no confiarse.
Sí, total, lo mismo, tenemos que tener la capacidad para analizar desde la objetividad. Nos viene un filial que por circunstancias no está sacando resultados. Los filiales son muy muy peligrosos, tienen grandes individualidades y también defectos de muchas veces de juventud que les lleva a cometer errores puntuales que les está costando partidos. Pero también es cierto que bueno, que como se encuentren a gusto, bueno, pues te pueden dar la tarde, ¿no? Y necesitamos hacer más que nunca un partido muy serio, equivocarnos muy poco y bueno, en la línea de lo que venimos haciendo. Creo que luego a partir de ahí el equipo está capacitado para ofensivamente también hacer daño, pero tener muy claro que es un equipo que nos va a exigir muchísimo, que por momentos te quita el balón, que tiene jugadores sobre todo en la parte de adelante muy muy desequilibrantes y que nos toca otra vez ponernos el mono y ayudas permanentes en defensa porque son capaces de individualmente de cantar un partido a su favor.
Pregunta per les rotacions al camp de la Balona. Sí, ara tornarà l'equip probablement titular.
Bueno, supongo que lo tengáis más fácil ahora con tantos partidos, pero vamos, ahora mismo tenemos que ver, todavía tenemos un entrenamiento mañana por la mañana, veremos a ver cómo ha recuperado la gente del partido del domingo y a partir de ahí tomaremos la decisión. Lo que hablamos siempre, cualquier jugador de esta plantilla está preparado en todos los aspectos para afrontar el partido, tanto física, mental y tácticamente, o sea, conoce cada uno lo que tiene que hacer, o sea que, bueno, pues en función de las circunstancias del partido, del momento de forma o de la fatiga, tomaremos decisiones.
Por mi parte, la última, Pedro. Sabiendo que es irnos un poco algo más allá en el calendario, pero no sé si le das especial importancia a estos dos próximos partidos en casa, sabiendo que luego viene una secuencia de tres fuera de casa, que Albacete lo han metido entre Sanluqueño y UCAM, y que el equipo va a estar, pues eso, tres partidos sin pisar el estadio. Si le das más importancia a estos dos partidos que vienen.
Bueno, pues lo mismo que te decía antes. Lo más inmediato es lo más importante. Partido del Betis, partido muy complicado, luego será Baleares y a partir de ahí iremos mirando lo siguiente. Sí que es cierto que ya independientemente de lo que nos venga después, sí que jugando en nuestra casa, ya lo hemos dicho, somos conscientes de lo que lleva pasando nuestra gente y bueno, con un poquito más de ganas si cabe, por eso, ¿no? Por el que la gente que nos está apoyando en circunstancias que lo fácil es saltar del barco, están ahí y lo que queremos es, bueno, pues que disfruten con su equipo, por lo menos que lo que vean se sientan identificado con ello.
Doncs fins aquí, Adri, aquesta roda de premsa de Pedro Munitis. Bàsicament em quedo amb aquesta resposta del principi, on deia que i de fet això s'ha explicat també una mica en les últimes hores, que moltes possibles incorporacions del Sabadell doncs s'han acabat tirant enrere per la situació de l'equip a la taula.
Doncs sí, senyor, al final ha espantat una mica més d'un dels que, insisteixo, els que no han fructificat, com dèiem al principi. Aquí podria haver-hi la doble vessant, no? Els que potser sí que estaven a tir i que no han acabat caient perquè no han acabat de fer el pes, i al revés, evidentment, els jugadors que sí que interessaven del tot i que al final han vist la classificació i això ha acabat penalitzant el Centre d'Esports Sabadell. Pau Ituri, et deixem tornar, que tenim un convidat d'excepció aquí a l'estudi. Una abraçada, fins ara!
Tros de convidat, fins ara.
Publicitat, i a la tornada, ni més ni menys que un jugador que fa menys de 48 hores agafava una medalla de plata en un europeu d'handbol i en terrafeta.
Hi ha programes difícils.
Xocolata del lloro, això, iau, 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 iau.
Altres que instrueixen.
Jo sempre estic disposat a fer alguna infidelitat de tant en tant.
I alguns que són un lloc de parada.
El port de Sabadell, és a dir, Barcelona, també s'ho mereixeria, eh?
Però cap d'aquests és el nostre.
Ferrea Quartín de Cau, Cau, Cau.
El Dia Mundial de la Ràdio tornem a obrir el Casino del Senyor.
On poguéssim estar tots dos solets i tal com Déu nostre Senyor ens va portar en aquest món.
Reserva la teva taula el diumenge 13 de febrer a les 9 del vespre.
Un programa fet per poca vergonya.
Hi ha molt traïdor en aquest món de la ràdio, molt traïdor.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Caverna Galàctica.
Tots els dimarts, de 9 a 10 del vespre, després de L'espia de Mahler, que està molt bé. A Ràdio Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de dues en directe aquí a l'Hotel Suís. Es plantava l'europeu d'handbol amb tan sols 13 partits com a internacional absolut i torna amb una medalla de plata, que no sé si és d'aquelles que a mesura que passen les hores té millor o pitjor regust, però el que sí que sé és que pesa, perquè ara just el nostre company, el Roger Benet, l'estava fotografiant aquí a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell, sobretot tenint en compte que és que acaba de tornar ara mateix de Budapest, on es va jugar aquesta final fa menys de 48 hores i, per tant, gairebé l'hem tret de la final contra Suècia per tirar-lo aquí a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell. Ian Terrafeta, què tal, com estàs?
Hola, bon dia. Una mica cansadet, però bé, content d'estar a casa.
Moltíssimes gràcies per venir tan aviat després d'aquesta final, d'aquesta medalla. Clar, és que en el teu cas, ets conscient ja del que has i del que heu fet en general?
Bueno, jo crec que ara al llarg del viatge de tornar a casa estem començant a pair una mica totes les emocions viscudes durant aquest mes de gener i bé, jo crec que sí que realitzem una mica l'hito que hem aconseguit, però vaja, jo crec que com més temps passi encara ho valorarem més.
Aquí a Sabadell des de la final, home, no podem treure pit de l'or, malauradament, però sí de 11 gols en una final sabadellencs entre l'Aleix Gómez i tu, que es diu aviat, eh?
Sí, crec que tots els vam fer un molt bon partit, vam poder ajudar una mica a que el partit, doncs, vaja, estigués lluitat fins al final i, bueno, podem estar contents del campionat que hem fet, encara que vaja, que al final, per petits detalls, se'ns ha escapat la medalla d'or.
Deia que en el teu cas, de manera especial, ara parlarem de positiu de Covid durant el campionat, etc, però és que era el teu primer gran torneig amb la selecció absoluta, per tant, suposo que això ho fa més especial, no sé si parlant tu amb els companys, etc, dels que potser, clar, els hispanos ens han mal acostumat a gairebé guanyar sempre medalla i, per tant, sempre estan allà dalt. No diré que és rutinari per ells guanyar i tenir un podi, però el primer sempre ha de ser especial.
Sí. El primer és molt especial i a sobre, doncs, bueno, el que es comentava, no?, que és una mica la transició, hi ha una mica de canvi generacional en la selecció i tal, i nosaltres vam anar a competir i, bueno, un cop ens vam ficar a semifinals ja vam dir, uau, ja l'hem liat, i després, doncs, poder penjar-nos una medalla, vaja, és algo que no oblidaré mai de la meva vida.
En el teu cas, a més, suplint ni més ni menys que Raúl Entre Ríos, que dins d'aquest relleu generacional que comentaves, en algun moment un sent una mica de vertigen, de dir, ostres, que mira quina generació que ens han deixat el testimoni ara, no?
Sí, la posició de central a la selecció espanyola ha estat molt ben coberta durant aquesta última dècada, tant amb el Raúl també com amb el Dani Sarmiento, i vaja, no una pressió que notem allà a l'esquena cada partit, però vaja, sí que evidentment que hi pensem, que hi ha dos jugadors molt importants que doncs, ja no són de la mateixa manera, un s'ha retirat i l'altre, doncs, diguéssim, ha fet una mica un pas al costat, tot i que ens ha vingut a ajudar ara pels positius que vam tenir i tal, i ha sigut una experiència increïble també poder compartir bastant amb el Dani. I vaja, el que et deia, que hi ha moments en què on estem amb confiança, on fem un bon partit i una mica, doncs, aquesta pressió o aquesta pressió, doncs, no la tenim a darrere, i en canvi quan ens surt un mal partit, l'Agustín i jo, que érem en aquest cas els dos centrals, doncs sí que potser una mica sí que ens pot pesar una mica més el testimoni del Raúl i del Dani.
Has parlat de positius perquè hi ha hagut diversos, un d'ells el teu, estan allà. Com es paeix això de dir, ostres, ara m'he quedat tancat, no puc ajudar els companys?
Sí, ara ho veig una mica, ara em fa més ràbia que quan estava allà, perquè potser allà, diguéssim, estava ficat amb la dinàmica d'equip, entreno, vídeo, preparació de partit, i vaja, en el meu cas va ser que estàvem preparant el partit contra Alemanya, estàvem veient vídeo, em van trucar a la porta i em van dir, ets positiu, cap a l'habitació. I així va ser, i em va tallar completament la dinàmica una mica de campionat que portàvem, i vaja, en el meu cas van ser 3 dies confinat a l'habitació, el quart vaig passar 2 PCRs negatives i ja vaig poder tornar, però vaja, també l'adaptació tampoc va ser fàcil. Jo venia d'estar 3 dies pràcticament parat, per dir-ho d'alguna manera, podia entrenar una mica a l'habitació, però vaja, tenia 3-4 metres quadrats només, i tenia unes gomes. I per això et dic que a poc a poc, després de sortir d'aquest positiu, vaig anar agafant la forma i em vaig sentir còmode un altre cop.
Tu estudies Ciències Polítiques, he llegit al País en un article de fa pocs dies que recomanaves el príncep de Maquiavel, però que tu t'havies endut la biografia d'Andrea Gassi per aquests dies. Més enllà d'entrenar amb les gomes, te l'acabaries durant aquest aïllament, o no?
Sens dubte, sí. Em va ajudar a passar hores mortes.
I vas trobar a faltar algun llibre més, o...?
Sí. Tenia també m'agrada jugar bastant a videojoc, i tenia la Nintendo Switch per allà, que també m'ocupava bastantes hores, però vaja, estava fart de tocar pantalla, estava amb el mòbil, amb l'ordinador, amb la Nintendo, i el llibre ja me l'havia acabat, així que, vaja, sí que un altre llibre sí que m'hauria anat molt bé.
Aquí t'hem anat seguint. Divendres, per exemple, vam poder parlar amb el vostre últim entrenador a l'Oar Gràcia, amb el Pere Llats, que ens deia això de tots dos, de l'Aleix i de tu.
Mai m'hagués plantejat que aquests dos jugadors poguessin arribar a aquest nivell, però sí que és cert que tant un jugador com l'altre a la pista es notava una diferència tant a nivell d'entrenaments i de partits. I és veritat que tant l'Ian com l'Aleix, quan van començar a jugar amb l'Oar Gràcia, nosaltres els fèiem jugar amb la categoria superior, no? Perquè eren jugadors que despuntaven en la seva pròpia categoria, i per tant pues, ja fèiem treballar amb la categoria superior, que era la categoria infantil, quan ells eren a la 20, i ja tot i així eren jugadors que destacaven en una categoria superior. I sobretot crec que una de les grans avantatges que han tingut tant un com l'altre és la família i el suport que tenen darrere, perquè han sigut famílies que sempre els han acompanyat i que a sobre mai els han deixat de banda altres aspectes que no fossin només l'esport, no? Fer-los brillar, però a part de fer-los brillar, fer-los aterrar i ser coherents amb que la vida no és només això, no? I penso que aquests vectors són els que els han ajudat a ser un estant, perquè al final són dues persones molt nobles i amb moltes ganes de treballar i de seguir a aprendre tot i estar al nivell on estan ara.
Què et ve al cap escoltant tot això?
Molts records d'aquell any infantils amb el Pere. Ara m'ha vingut el flash al moment una mica en què li vaig dir que jo marxava a Granollers. Crec que era un dels últims entrenos de la temporada, i ell estava com fent la planificació per la temporada següent. Crec que tenia un Excel amb tots els noms, i em va dir, què fas? Te'n vas o et quedes? I vaig dir, segurament ja està, sí, he fet alguna reunió i tal, i segurament aniré cap allà, i vaja. I el moment que em va borrar de l'Excel em va xocar una mica, no?, el cap de sentit de, ja segurament...
No estaré
no estaré a l'Oar, etc. Però bé, com et dic, moltíssim records d'un any que va ser increïble, 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 i vaja, molt, molt content per les paraules del Pere, i vaja, moltíssim amor per ell i molt apreci que li tinc.
A veure si et sona també aquesta veu en directe. Quim Baillo, jugador de l'Oar, bon amic de l'Ian, què tal, com estàs?
Hola, bones, què tal, Ian, com esteu?
Hola, Quim.
Alguna cosa que li vulguis dir en directe a l'Ian o no?
No, res, que havien de trucar algun amic teu, però al final m'han trucat a mi, que ningú podia.
Em conformo.
Vosaltres no vau coincidir a la base, perquè sou d'anys diferents, però sí que heu fet moltes històries junts.
Sí. Amb el Quim, ja dic, jo sempre des que he marxat de l'Oar doncs he mantingut molta relació amb el club, sempre que podia anava a veure els companys que tenia allà, ara que... gran part d'ells estan a Primera Nacional, doncs vaig a veure molts partits seus, i vaja, després doncs evidentment festes majors, caps de setmana que hem passat junts, festes, i vaja,
que no tot ha de ser esport, no? També.
Exacte. Doncs que moltíssimes anècdotes que tenim junts.
Digues. Dic, tu no ho saps, però és que l'altre dia estàvem 50 persones allà a l'Oar. Bé, la final, tio, que vas aixecar moltíssima expectativa, eh? Al final ho has aconseguit, tio.
Quina passada, merci.
A més, no, tu ets del barri, de Gràcia, tu a més.
Sí, jo a l'Oar el tinc a 5 minuts a peu.
De fet, Quim, esteu enratxats, ara deia l'Ian, que us ve a veure tant com pot. Porteu 6 de 6 en aquesta setmana màgica que heu tingut, neu segons, però l'únic dia que baixa de França per veure-us, pam, perdeu contra el Sant Esteve. No sé si no el deixarem tornar al carrer. Remocatxo.
Què fem? No sé què fem, no sé què hem de fer.
Tu manes, Quim, tu manes.
Ja que hi era.
Tu manes.
Ja que nosaltres anem a veure, Bueno, que per ser diem que queda pendent, que hem de venir, hem de pujar a França i donar-te un cop d'ull també en directe, així que ja ens convidaràs a venir, eh?
Ah, sabeu que esteu convidadíssims sempre que vulgueu.
pel Gràcia, Quim, per un club que a més és tan familiar com aquest, tenir algú com l'Aleix o com l'Ian en una final d'europeu per vosaltres, suposo que ha de ser un orgull. Aquelles 50 persones que dèieu que us vau aplegar al carrer Bocaccio per veure la final, explica'm què us passava pel cap a vosaltres de veure, per exemple, l'Ian allà.
I més enllà de ser un orgull, que és evident, de tenir dos jugadors d'aquesta categoria que juguen així, que li han de fer-li, no sé, 5 gols al Flick, un tio que jo veia a la tele i que ja li miro els highlights al YouTube. Vull dir que és molt emocionant. I veure inclús gent que de totes les edats, petits, grans, que ja el coneixen, que el tenen com a, que els tenen com a ídols, que és, vull dir, a nivell embolístic és com es mereixen ser considerats, doncs és molt emocionant. I a sobre veure que són persones tan properes i que han après a jugar amb vol on ho has fet tu, doncs, evidentment et posa molt content.
Doncs Quim Baillo, que volíem saludar-te en directe, la resta de retrets, si és que li heu de fer algun, ja en privat, eh? Tampoc caldria aquí tots els draps bruts. Cuida't molt, una abraçada.
Una abraçada als dos, que vagi bé.
Adéu, Quim, merci.
Ian, clar, aprofites aquests dies, suposo, aquí a Sabadell, també per saludar amics. Acabes de tornar ara d'Eslovàquia a Hongria, passes uns dies aquí, m'imagino que, com dèiem ara, no només amb vol, i a més tu, havent passat ja la Covid, després d'haver estat en una bombolla per arribar a l'europeu, etc, és com un alliberament, no?, aquests dies també.
Sí, totalment. Li haig d'agrair també al meu entrenador, que segur que no ho escoltarà, però vaja, que quedi dit aquests dos dies de festa, perquè, vaja, hi ha hagut casos també a la selecció, que els jugadors tornaven avui a casa seva i aquesta tarda, per exemple, ja tenien entrenament. I, com has dit, aquests dos dies aprofitaré per desconnectar al 100%, veure amics, passejar per aquí per la ciutat i recarregar piles per aquesta segona part de la temporada.
Marxes dijous, diria, cap a França. Tornes sent millor jugador? Tens aquesta sensació ara?
Sí, sens dubte. Qualsevol experiència a nivell d'handbol, encara no per la plata, sinó per com ha anat, per tots els partits a aquest nivell, un partit als europeus potser són la competició més complicada que hi ha a nivell d'handbol, perquè no tens cap partit fàcil. Suècia, que han sigut campions, els vam guanyar a la fase de grups i van empatar contra la República Txeca, i si perdien aquell partit, doncs ens es quedaven fora, o sigui, per un gol podríem dir que s'haurien pogut quedar fora la primera setmana del campionat. Vull dir, per això et dic que sí, que experiències com aquestes omplen moltíssim i vaja, dona un bagatge que després, quan tornes a la pista, un cop ho has absorbit tot, perquè encara ho estic absorbint, et fa sentir millor jugador.
Les dues últimes, pensant en el futur, d'entrada marxes al PUC, no sé si ho dic tal com
tocaria...
PAC, de CEP, ja et dic que em costa la vida. Marxes cap a França, amb quins objectius ara de cara al que queda temporada?
Bé, a la Lliga Francesa estem molt bé, estem en tercera posició, amb un partit menys, que si el guanyem doncs ens podem col·locar segons, i jo crec que hem de mantenir una mica... L'objectiu del club és quedar entre els 5 primers, que això està bastant bé, ho tenim, no fàcil, però ho tenim ben encaminat, però jo crec que podem ser una mica més ambiciosos vist aquest primer tram de la temporada, i crec que hauríem d'anar a buscar les 3 primeres posicions. El París, evidentment, queda ja, crec, una mica lluny per poder lluitar pel campionat, però potser sí que ens agradaria lluitar per aquesta segona, tercera plaça, i després les poques opcions que ens queden a la competició europea, gastar-les fins al final i aviam si sona la flauta i ens podem classificar pels vuitens.
I amb la selecció, un cop hi ets, consolidar-te, m'imagino.
Sí, sens dubte. Un cop ara he viscut una experiència d'aquestes, doncs em vull repetir cada gener, cada europeu, cada mundial, vull estar allà i vaja, treballaré perquè sigui així.
Ian Tarrafeta, graciencs, sabadellenc, gràcies per venir, gràcies per ser com ets, per aquest punt de naturalitat, per aquest punt de ser un mirall per tanta gent que ve per darrere aquí a l'envol de la ciutat, i sobretot que ens n'alegrem per aquest metall que avui ens has portat i per tots els que han de venir encara.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.
Bona tarda, són les dues.
Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persones sigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a la familia. ¿No?
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les dues.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia A partir de les dues, el Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell.
Hola, som Sabadell Viatgera, una associació d'agències de viatges de Sabadell que neix sota el convenciment de que unides som més fortes. Som un referent a Catalunya, amb un ampli ventall de viatges i experiències, turisme responsable, sostenibilitat i bon servei. La nostra diversitat dona més alternatives i adaptem els viatges a les noves necessitats sanitàries. Per un 2022 ple de viatges amb Sabadell Viatgera. Informa't a sabadellviatgera.org.
Alexa, posa'm Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell, en tuning.
Escolta'ns ara també a través de la teva Alexa o a Google. Segueix-nos còmodament.
A casa, a la feina, on vulguis.
T'ho demana. I l'Alexa o Google t'ho fan encara més fàcil.
Escolta'ns, mira'ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
Som-hi, va, tram final de l'Hotel Suís d'avui. Parlem també de voleibol perquè dissabte va ser un dia rodó pels dos sèniors de vòlei del Natació Sabadell. Tots dos van sumar la segona victòria de la temporada de la Superliga 2 i ho van fer un darrere l'altre en una tarda, podríem dir també, màgica a les naus. Primer va ser el masculí, que es va imposar el Muro mallorquí per 3-16-2, un triomf que van de d'obrir un forat de 6 punts. Respecte al Cué, l'únic que baixa, suposa també l'estrena del tècnic Jordi Fernández després de la seva recent paternitat.
Ens allunya una miqueta més de Saire, que és la barra on ens hem de medir, i hòstia, a mi em feia il·lusió per guanyar, que això ja ho tinc, és la meva primera victòria per fi a Superliga 2, i és la primera victòria a casa, que també està molt bé, i bueno, feia gràcia, doncs, que sí, si haguéssim fet un 3-0-3-1, ens haguéssim pujat inclús un per sobre de Muro, que bueno, al final tampoc és tan significatiu, perquè la barra que has de mirar és Aire, però bueno, ja mires una miqueta més cap amunt.
Just per sobre queda el Muro a un punt i, de fet, com diu el mateix Fernández, també el podrien haver avançat en cas de no haver acabat el desempat. Però al final va ser un triomf agònic. 15-13 en el cinquè i definitiu set contra un conjunt al Balear que va vendre a cara la seva pell. L'autor de l'últim punt va ser l'Albert Ruiz, amb qui va parlar el Pau Vituri després del partit.
Doncs estem al costat de l'home que ha fet l'últim punt del partit, de l'Albert Ruiz. Què tal, Albert, com estàs?
Bé, ara mateix cansat, però bueno, content per la victòria. Bueno, esperàvem que era un partit per poder aconseguir la victòria. Jugàvem contra, bueno, rivals que estem a la zona de baix, però bueno, hem sabut aguantar. Potser era un partit per haver-ho tancat abans, però bueno, al final ells també juguen, hem entrat al seu joc i bueno, al final hem aconsegut la victòria, que era l'important.
Això t'anava a dir, com ha costat tancar aquest partit després de la reacció vostra, el segon, el tercer set, el quart es tornen a ficar ells, a l'últim, el desempat, entreu amb aquest avantatge i ha costat, els últims punts.
Sí, aviam, és un equip molt lluitador. Jo crec que es basa en la defensa, principalment, i amb això ja construeixen el seu joc. Són gent bastant veterana, que ha jugat a lligues superiors, i això es nota. O sigui, encara que potser no juguen al 100%, però bueno, al final sempre tenen la garra, la defensa, i bueno, amb això es pot guanyar partits també. De fet, ens va passar el mateix allà a Muro, també era un partit molt semblant, amb altibaixos, i bueno, al final els van portar ells, avui ens ha tocat a nosaltres.
Això t'anava a dir, no?, que al final el desenllaç com el de la primera volta, anava encaminat a ser com el de la primera volta, per sort ha caigut del vostre cantó.
Sí, el vòlei és així, si arribem al 5-7, això és una loteria. A vegades es guanya, a vegades es perquè ja.
El que sí que està clar és que avui heu jugat amb una energia, amb una compenetració molt... potser amb un puntet per moment superior a la del rival.
Sí, la veritat que el plantejament era difícil, ens faltava Camilo també, que això es nota, no? Costa, al final els canvis són... Bueno, sempre tenim a De Los Santos per canviar, avui li ha tocat a ell jugar de titular, i la veritat que, bueno, pues, amb això també hem tingut la baixa de Sula, que també ha tingut que jugar a Otto, que normalment és suplent, però bueno, tot i així hem tret el partit, que era l'important, i res, a seguir creixent.
Ja, pràcticament amb això remato, Albert, deixeu la permanència força encarrilada, no? Mai se sap el que pot passar, però sí que és veritat que són aquests dos punts que fan obrir una escletxa força important amb el Saire.
Bueno, no ens hem de fiar, però bueno, sí, al final era un partit important perquè ens donava una mica més de marge. Ara ja ha de venir Saire també, que són els últims, aquí a casa. Llavors, bueno, ho tenim encaminat.
si això era una final, ni vull imaginar el dia del Saire, no? Com pot estar, bueno, això?
Ens toquen partits aquí, ara ens toca la nostra lliga, jo crec que aquests partits són els que podem guanyar. Després sí que tenim un final de lliga molt fort amb els que estan a dalt. Llavors, bueno, aviam a seguir remant i a treballar.
Albert, felicitats per la victòria.
Moltes gràcies.
I després d'aquest triomf del masculí, va ser el torn del femení que va protagonitzar la gran sorpresa de la jornada, superant 3-0 al Sòria. Anna Jiménez Morcuende, la capitana de l'equip, admet que van sortir impregnades de l'energia del partit dels nois.
S'ha de reconèixer, que sempre que anem amb els nois, que els nois també tenen un partit així com molt emocionant, que estan molt ficades, sí que és veritat que tot l'equip és com que entra molt més enxufat al partit. I, bueno, potser a la primera volta, l'haver fet un puntet allà, 2-7... No sé, al final és jugar amb una miqueta de descaro, no? Contra un equip amb jugadores tan altes, clar, és que la diferència d'altura era molt gran. Llavors l'únic que ens quedava era això, anar amb tot i, bueno, el que tingués que ser, doncs, en seria.
El primer set ja va caure del cantó del club, 25-17, però la clau va ser el segon, on les d'Alberto Avellaneda van aixecar un 18-23 desfavorable per acabar culminant la victòria amb el tercer. Ara se situen a només un puntet de la permanència. I l'Escola Pia de Futbol Sala continua la bona dinàmica després de fer una jornada rodona. Dissabte es va imposar 8-4 al Muro i diumenge 8-3 al Segorbe, en un partit que teníem pendent. Joan Hernández, bon dia.
Bon dia, Adri. Un doble compromís que va acabar en final feliç. En només dos dies l'Escola Pia ha deixat enrere el Muro i el Segorbe i de pas s'ha apropat a la zona de playoff, que té ara només 6 punts. Els Escolapis se situen setens amb 29 punts i Pedro Donoso, tècnic del Can Colapi, creu que la clau de l'equip està sent la implicació total dels jugadors.
Estamos trabajando muy bien, llevamos ya meses trabajando bien. Y bueno, y esas son dinámicas que llevamos poco a poco realizando y bueno, y la verdad es que no esperaba menos, ¿no? Porque la verdad es que la implicación de los jugadores es máxima, ¿no?
Després que el jutge de competició donés per acabat el partit contra la Barceloneta amb un marcador de 4-3 favorable als locals i després d'aquestes dues victòries, ara els sabadellencs sumen 4 triomfs seguits al carrer Garcilaso, un factor camp que no fa més que reforçar un equip que continua escalant a la classificació. Segons Donoso, es nota que l'equip està gaudint.
Siempre se dice, ¿no? Lo típico partido a partido, pero bueno, el equipo está trabajando bien y sinceramente, ¿no? Nos da igual el rival que venga o si tenemos que salir fuera, ¿no? Cuando el equipo está bien y está disfrutando, lo que estamos deseando que llegue el sábado para competir, ¿no?
D'altra banda, l'amics del Pou va caure per 6-1 al pavelló de la Barceloneta i segueix cué amb un punt, mentre que el Natació Sabadell va veure ajornat el seu partit contra el Cerdanyola i es queda sense competir per segona setmana consecutiva. A tercera, el Canet Clubs Arraona es va suspendre. Els arraonistes, que estan fent grans canvis en el si del club, s'han quedat sense efectius i van anar a la pista del Canet amb només 3 jugadors. Al tram inicial, i amb 1-0 al marcador, el partit va quedar suspès per lesió d'un dels sabadellencs.
Ara les notícies, recollim ràpid. Abraçada des del control de so del Toni González. Demà més, adéu-deu!
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.